Fes-nos arribar la teva opinió mitjançant facebook.com/planetaprat i twitter.com/planetaprat.
Planeta Prat.
Minuts ara mateix, per sobre de les 10 del matí. Com us hem explicat a la portada del programa, avui la salut bucodental és protagonista i és que és vital per poder alimentar-nos, per exemple, de forma correcta i sobretot per tenir una bona qualitat de vida. És un dels aspectes que més hem deixat de banda també arran de la pandèmia i avui volem entrar en matèria i explicar-vos com podem tenir doncs, una cura millor de nostra salut bucodental. Ens acompanya la Maribel Matilla, infermera pediàtrica. Què tal, Maribel? Com estàs?
Hola, què tal? Encantada d'estar aquí.
Benvinguda i, de fet, teníem ganes de tenir-te presencialment, eh?
Gràcies.
Explica'ns, per què vau decidir parlar d'aquest tema i també d'aquesta franja de la canalla, perquè és molt important, no? I potser no li donem tota la importància.
I que hi han hagut molts canvis últimament amb el tema de la salut bucodental i als nens i la infància. Uh-huh. I perquè aquesta setmana, el dia 20 de març, és el dia de la salut bucodental. I vam pensar que bueno, als centres d'atenció primària hi ha odontòlegs i que valia la pena que acostar-nos a ells i acostar a la població, que la seva assistència i tota la feina que fan des de la prevenció i l'acompanyament en certs aspectes de la salut bucodental i a la infància, pues, sobretot, però que hi ha altres coses.
Uh-huh. Doncs és un d'aquells aspectes una mica desconegut, dels centres d'atenció primària. Saludarem a l'Aleix Amat, ell és odontòleg del CAP Pujol i Capçada. Què tal, com estàs, Aleix?
Què tal, bon dia. Molt bé.
No sé si coincideixes en això que he dit a l'inici, que hem deixat una mica de banda amb la pandèmia, amb aquesta por d'exposar-nos, de treure'ns la mascareta, sembla que hem deixat fins i tot de no veure'ns tant la boca, no?
Sí, de forma diària. Sí, clar, aquests 2 anys de pandèmia han fet que la gent doncs, no pogués acudir als centres i que bueno, tingués més problemes per poder això, acudir als centres i que poguéssim tractar-los. Uh-huh. La gent, home, intentem sempre que es raspallin les dents, sempre és el que els diem sempre, no? Però en aquests casos de pandèmia doncs, sempre hi ha moments que costa, no?
Ha estat complicat. Sí, ja costa de normal, sí, perquè clar, sí. No és un tràmit agradable,
no,
diguem-ne, eh?
No,
i la mascareta t'ajuda, que com que no es veu,
sí,
no?
Sí, exacte. Que tinc la mascareta, bueno, ja hi aniré més endavant, ja acudiré al dentista més endavant, i ara ens estem trobant, doncs, ja molts casos de gent que ha estat aguantant-se durant la pandèmia, i ara ens trobem casos doncs, més importants, amb més càries, més problemes de genives, i els nanos també, doncs, amb més problemes més avançats. Llavors ara pues estem fent molta feina, la que no hem pogut fer els 2 últims anys, l'estem fent ara des de molts mesos cap aquí. Sí, uh-huh. Sí, sí.
Per què és important tenir una boca saludable?
Bueno, sobretot és per, la salut bucodental és part de la salut general de la boca, llavors per poder alimentar-nos necessitem tenir unes dents en bon estat, unes dents i unes genives en bon estat. Si no tenim unes dents i unes genives en bon estat, pues no es pot alimentar correctament i a partir d'aquí venen els problemes. Sí. Bàsicament és això, no? Mm. O sigui, el pacient necessita alimentar-se bé i ha de tenir unes dents pues, en bon estat.
Sí, sí. Si no tens dents no pots mastegar un bistec o carn.
Ara
o...
també això ho estem veient, que la gent està molt acostumada a menjar coses més aviat toves. Tenim falta de masticació. Els nanos mateix que tenen una masticació molt, molt tova, aliments molt tous,
fàcils.
Bueno, més fàcils de mastegar. I això també pot provocar problemes a la llarga, perquè no es desenvolupa el maxil·lar com s'hauria de desenvolupar, els nostres barres, la nostra mandíbula i el maxil·lar no es desenvolupen com haurien de fer, i això doncs, pot afavorir, o sigui, pot crear problemes més endavant.
Comencem per aquesta part de la canalla, perquè a partir de quines edats hem de començar a tenir cura d'aquesta salut bucodental?
Nosaltres els diem que des de que neixen ja poden començar a netejar amb una gasseta les genives dels nens.
Per tant, les genives s'haurien de netejar també.
Sí, amb una gassa i també hi ha uns...
Didals, no? De silicona.
Didals que venen a la farmàcia, hi ha uns utensilis que serveixen per això. I a partir de que tenen una dent, dels 6 mesos normalment, doncs ja es poden començar a raspallar les dents. Mullar una mica una pasta de dents de 1000 parts per milió, que és una quantitat mínima que diem que és efectiva sobre la dent, i raspallar, mullar una mica el raspall amb aquesta pasta, i no posar molta quantitat, evidentment, només mullar-la, i raspallar a partir de que tenen una dent, a partir dels 6 mesos, 5 o 10 mesos, depèn, hi ha nens que els hi surt abans o més tard. I llavors nosaltres sempre intentem que a partir de l'any, gràcies a l'infermera de pediatria, els infermers i infermeres de pediatria que ens envien els pacients a partir de l'any per fer una revisió, per veure que tinguin totes les dents, les que han sortit l'any de vida, i a partir d'aquí pues, donar els consells de higiene, d'alimentació, com ells també donen. Una mica, pues, anem una mica a l'hora, no? Jo sempre li dic que l'agraeixo molt a Maribel, que sempre
bueno,
està molt pendent.
En tots els centres, sí, la pediatria sí, sí. I l'odontologia està molt al costat.
Que ens enviem pacients perquè així podem bueno, ajudar que els pacients ja de ben petits tinguin un... Sí.
Això és important, eh? Agafar l'hàbit des
de ben. És que si l'agafen de petits, després als 10 anys, 12 anys, costa més agafar un hàbit.
Fins a quina edat els hem d'acompanyar, diguem, en aquesta higiene bucodental i amb quina freqüència s'haurien de rentar les dents?
Sempre diem un parell de cops al dia és el mínim, matí i nit. Abans d'anar a dormir, importantíssim, i abans d'anar a l'escola, doncs, també diem que s'haurien de raspallar. Si després mengen a casa i poden raspallar a casa, també. A les escoles és més complicat, clar. A vegades el raspallat, i ara amb el Covid doncs, encara més. Clar. Però com a mínim aquestes dues vegades al dia seria el mínim. Acompanyats fins als 8 anys, normalment, diem. Hi ha nens que amb 7 anys potser ja són molt més autònoms i nosaltres que amb 9 potser els hi costa.
Clar.
Però sobre els 8 anys es diu que fins als 8 anys has d'acompanyar-lo.
Dependrà una miqueta,
el nen
no?
Pot fer-ho i després tu has de repassar el raspallat.
Hi ha alguna cosa del raspallat que sigui diferent en les criatures?
Bueno, ara fa un temps que recomanem que quan ens raspallem les dents amb la pasta de dents, després de raspallar, en lloc de glopejar, el que hem de fer és escopir el residu de flúor que queda a la boca, amb la saliva i tal, però no glopejar amb aigua, perquè aquest residu final que ens queda de flúor és beneficiós. Llavors, recomanem raspallar bé, escopir la part grossa de la pasta de dents que tenim a la boca, però després no glopejar amb aigua, perquè aquesta aigua dilueix aquest efecte del flúor que tenim amb el poc flúor que ens queda doncs, enganxat a les dents després del raspallat, no?
Això per persones adultes, també?
Sí, també. També. Ho diem sobretot en nens, però també és vàlid pels adults. És a dir, realment val la pena bueno, mirar de no glopejar. Després pots fer glopejos de flúor i tal, doncs, entre hores, per exemple. Vull dir, si t'has raspallat les dents a les 9 del matí i a les 11, amb els nens, per exemple, que tenen risc de caries, els diem, doncs, si t'has raspallat a les 9 i després fer un flúor setmanal, per exemple, el dissabte, però el dissabte a mig matí, que ja no has de menjar res fins al cap d'hores, doncs un glopeig de flúor. I això també, bueno, doncs tenim el raspallat i després el flúor. Són dues coses que ens ajuden durant aquest, el procés d'això, d'evitar que es formin càries, etc.
Jo no sé si ho dic bé, però jo amb els nens, clar, els hi dic que el que val és la quantitat, no? I que com que no saben escopir, que no mullin el raspall, que facin una taca petita, perquè després quedi.
Sí, així no, queda, no hi ha tanta quantitat.
I no han d'escopir tant. I no han
també és això, depèn d'edat, quan és molt petit, fins als 3 anys, posem una taca a la... el raspall, a partir d'aquí, doncs un tamany de llentia, que diuen, després tamany de pèsol a partir dels 6 anys. Llavors, bueno, es tracta de no posar molta quantitat perquè els nens clar, no se'n passin, no, o la quantitat que se'n passin sigui mínima i que sigui, no passi res.
I acompanyar-los, clar, perquè la part del final, els molars, els nens no entren. Si us fixeu,
clar,
els que som un pare, si ens estan escoltant, els nens fan molt al davant, però no entren i no te deixen gaire. Llavors, és com que els adults hem d'anar acompanyant perquè el primer que has d'anar és com anar a rescatar el molar i després si et deixa anar fent el resta de la boca,
sí,
no?
És com una cosa així. A partir dels 6 anys surten les primeres molars que són ja per sempre i a partir d'aquí també insistim més que aquelles que surten ja són per sempre i que les cuidin més encara si cal.
I és que els nens mengen molts sucres i coses.
Anem aquí, anem a l'alimentació perquè hem parlat fins i tot de que s'allarga massa potser l'alimentació triturada o aquesta alimentació doncs que, és que no sé si Maribel en un moment determinat es va fer molt extensiu aquesta por no, a l'ennuegament
crec
i precisament
que sí.
Per això hem allargat una mica de més, no?
Sí.
Fins i tot.
Sí, és veritat. No sé en quin moment de fa anys, de molts anys, poder dir 10, 15, es va començar a allargar el tema dels triturats i ens ha costat molt que això canviï fins fa poc que la Generalitat al final ha fet una guia explícitament per explicar que a partir dels 8-9 mesos els nens ja han d'estar mastegant trossos.
8-9 mesos hem d'estar ja...
mastegant, vull dir, i que no trossos durs. Sí, sí. Tot el que és tou, que tu pots aixafar amb els dits, els pares han d'estar tranquils que el nen no s'ennugarà. Però és que és molt important la masticació, com deia l'Aleix, vull dir, necessiten les barres. I a més els nens han d'oblidar el xuclar del per fer la masticació. Hi ha moltes famílies que ens diuen és que no menja quasi, clar, perquè no ha practicat forts temps el mastegar. Fins als 15 mesos, aquella època, et diuen és que menja 4 trossos, clar, però si li deixes anirà mastegant cada vegada més i menjarà més. Però si mantenim coses com, per exemple, les tetines, els biberons aquests que es donen després de l'any, es podria fer en got, no té cap sentit fer-ho amb tetina, que a més dona molts problemes.
Per després treure'ls, no?
Per després treure'ls, sí, sí. Perquè deixes allà un líquid que té sucre al final, ostres. Perquè, clar, la llet, si és llet sola, porta lactosa, ¿vale? Però és que, desgraciadament, no posem a vegades només llet. Posem altres coses, que porten xocolates, sucres. Aleshores, això queda hores i hores al nen, allà a la boca.
Sí, sí.
Clar, això també ens afecta, no?
Allò que diu ella, i també pots provocar malformacions i maloclusions, vull dir que el nen no tanqui bé per culpa d'això.
De xumets.
Amb xumet, tetines... Llavors que intentem, doncs, de seguida que podem, doncs, l'alimentació una mica menys tova, i això, i després doncs, això, el raspallat,
el
no menjar, doncs, això,
entre
les
menjadures,
no menjar entre hores, no picar entre hores, que sigui les hores que toca menjar i no que estiguin menjant a tota hora. Si mengen cada 2 hores, hi ha més risc de càries, si estan menjant a totes hores.
Per què es produeixen les càries?
Bueno, les càries es produeixen perquè les bactèries que tenim a la boca, si hi ha mengem molt sucre, molts productes ensucrats...
Si hi ha productes ensucrats, hi ha més.
Sí, hi ha més. Doncs llavors, bueno, les bactèries normals que tenim a la boca, bueno, pues, fan canvis, i a partir d'aquí pues, es produeix una acidesa del medi, de la boca, i això afavoreix que es comencin a formar les càries. Llavors, a partir d'aquí, clar, intentar pues, això, no estar menjant a totes hores, fer les menjades que toca i després rentar les dents un parell de cops al dia. Si fem això i intentar fer revisions anuals, que també això ho intentem promoure, també juntament amb pediatria, que ens vinguin a veure un cop l'any, també anem a les escoles per fer les revisions, que a primer i a sisè de primària, perquè també els tinguem més controlats. Bueno, intentem fer tota la prevenció que podem per mirar de... això, de limitar la presència de càries.
Bueno, i fora de les edats de pediatria també,
sí, també
clar, fer un tot
també un seguiment de pacients diabètics, també la diabetes...
Pues, clar,
també,
està molt relacionada,
sí,
no?
Sí, afavoreix també el problema de genives, llavors la diabetes mal controlada pot fer que el problema de genives es vagi pitjor, i un problema de genives pot ser un factor de risc de diabetis, també. Per tant, també intentem que els diabètics ens els portin a la revisió per fer controls, per veure que tinguin la boca en bon estat, també els pacients fumadors, que el tabac és molt important també en el risc de problemes de genives i de risc de càncer oral, també. Bueno, intentem fer una prevenció en aquest sentit, no? Amb els pacients amb risc, amb més risc de...
Bueno, de tenir problemes.
Amb malalties que tenen cert risc i que ens poden afectar la boca.
I després les dones embarassades també.
Sí, exacte.
Les dones embarassades...
Per què les dones embarassades? Sí, una de les primeres coses que s'hi fan és doncs una revisió.
És una cosa que tenim ja establerta amb la CIR d'aquí del Prat, sempre de que ens envien a les dones embarassades i els hi fem la revisió, perquè, bueno, perquè les genives durant l'embaràs hi ha uns canvis hormonals que ens poden provocar pues, una mica d'inflamació de genives, i si la boca ja no la teníem en bon estat abans de l'embaràs, pues, durant l'embaràs es pot posar pitjor. Llavors, bueno, donem consell de com s'han de raspallar o si s'han de fer una neteja de boca, i bàsicament sí, intentem pues, tenir-les controlades, perquè problemes de l'embaràs, pues, clar, si també hi ha càries, les càries poden avançar, poden tenir problemes, a vegades... Clar, pot tenir infeccions durant l'embaràs que tampoc ens van bé ni per l'embarassada ni pel fetus, no? Llavors intentem pues, limitar al màxim. Tractaments no podem fer, però intentem sobretot fer prevenció en el tema d'embarassades. Tractament, li posem el fluor, un tractament preventiu, però el tractament reparador nosaltres estem limitats. L'atenció primària està limitada.
Arribi un moment on això es doti de pressupost com perquè poder accedir a tothom.
Nosaltres podem fer sobretot extraccions dentals i la prevenció, i en nens fem tractaments també que no havia comentat abans, de segellat de fissures, que és una espècie de resina que posem sobre els queixals definitius per evitar que es formin les càries. És com una espècie d'empaste, d'obturació, sense haver de fer cavitat. Vull dir, és com posar... La dent té una forma que és una mica, bueno, que és rugosa i que és fàcil que es quedi al menjar. Pues intentem posar-la més plana i que sigui més fàcil netejar. I amb aquesta resina pues, aconseguim això, evitar aquest, o limitar més el risc de càries. I també fem això.
El que passa és que els tractaments que pugueu fer estan molt limitats a que s'hagin conegut i estiguin seguint-se ja, no?
Sí,
i hagin fet les revisions.
Sí, després no? Tenim una opció de nens de 7 a 14 anys que tinguin càries a dentició definitiva, poder-los, si han seguit, si els hem anat veient i els hem anat controlant, poder-los enviar que els hi empastin aquests queixals. Perquè tot això ha de ser un seguiment, han de ser nens que han anat controlant, llavors, i està bastant limitat, no és que tinguem, ho fem nosaltres al cap, ho enviem a uns altres caps a fer-ho, de fora d'aquí de la ciutat, llavors és complicat. Llavors, sobretot aboguem pel tema de la revisió, de fer la revisió, i a partir d'aquí, si fem revisió, trobarem cada cop menys nens amb càries, i a partir d'aquí només haurem de mirar, pues, els mínims possibles. No?
I jo no sabia tampoc que hi havia, perdó, que estic...
No, tranquil·la.
Hi havia tot un programa per persones amb disminucions o minusvalies,
bueno,
que podíeu...
Nosaltres visitem a tot tipus de pacient, al CAP, tipus, pacient que es vulgui visitar es pot visitar, però clar, els pacients amb paràlisi cerebral, amb síndrome de Down, amb segons quines malalties, pues, tenim un servei a l'Hospital de Sant Rafael que podem derivar-los allà a fer tractament, perquè això que en un centre privat pues, a vegades és complicat poder-ho fer o impossible.
No hi ha especialistes tampoc, no estan acostumats.
O a vegades algun lloc que existeix a Barcelona o a algun lloc que és molt especialista i econòmicament bastant impossible d'assumir. Llavors els podem enviar a Sant Rafael. Venen al CAP, es fa una derivació i els visiten després a Sant Rafael i els hi fan tractament. Sí, sí.
Aleix, la boca també ens és indicatiu d'alguns símptomes que ens puguin estar passant a la resta, alguna malaltia que s'estigui manifestant per aquí? Quines són les alertes que hauríem de tenir en compte?
Sí, bueno, sobretot, per exemple, el càncer oral és molts cops... El càncer, en aquest cas el càncer oral, molts cops trobem que a vegades hi ha una llaga que porta mesos d'evolució, que no cura, i ens ve el pacient i ens diu que bueno, aquesta llaga fa uns mesos que la té, llavors podem biopsiar o enviar a biopsiar, normalment si és una cosa molt gran ho enviem a biopsiar al servei de maxilofacial. També fem biòpsies als CAPs, però de coses que no intuïm que puguin ser més greus. Però, per exemple, el càncer oral és una cosa que podem diagnosticar nosaltres abans que qualsevol altre metge, sí. L'aparició d'aftes, això de llagues que repetitives, que a vegades pues, no sé d'on venen, pues, bueno, podem després demanar una analítica i veure que el problema ve d'un altre lloc. Sí, la boca és la primera, molts cops és la primera manifestació, no? Les manifestacions de la boca són les primeres i nosaltres hem d'estar una mica alerta de...
La geniva, no?
O problemes amb la geniva, que a vegades són inflamacions molt exagerades, que ens fan... que no és l'habitual, dius, això potser ve d'una altra cosa. Bueno, llavors pues, parlem amb els metges, amb els companys de Medicina General i valorem, i si no ho veiem clar, doncs ho enviem a l'especialista que estudiï el cas. Sí.
No li donem la importància suficient, no?
Sí, ens costa donar-li. Sí, perquè el pacient sempre li dius que la boca forma part del cos, vull dir, no és una cosa a part.
És que pensem com en estètica només,
sí,
no?
Sí,
potser sí que ens preocupem a vegades, si se'ns trenca una dent, no? Però si tenim un problema recurrent de genives o d'una llaga que no tanca o tal, no ho pensem.
Sí, és així.
I la gent que no té dents pensa que no té que
cuidar-se.
I la geniva és important.
Fer veure això, que el millor tractament és això, conservar les peces, perquè com la peça d'un no n'hi ha cap. Però clar, estem amb la limitació del tema de diners i clar, hi ha gent que no pot assumir segons quin tractament. Llavors, per això, ja que no, hi ha gent que no pot assumir això, el que diem sobretot és la prevenció. És que si podem fer prevenció i fem revisions anuals, doncs és més fàcil que no es trobin tants problemes a la boca. Si no venim al CAP, a l'ambulatori, a fer-nos revisions mai o cada molts anys, llavors costa més. Ara que la pandèmia sembla que va menys, doncs jo...
Ens animo
els pacients, no? Que qualsevol dubte, qualsevol cosa ens vinguin a veure. Sí que ara doncs, estem una mica amb llistes d'espera i tal, però bueno, intentem assumir-ho com podem i de seguida que podem.
I rentar-nos les dents, que és més sabrat un raspall de dents que no un tractament.
Si fas una higiene dental diària, només dos cops al dia, això ja
no
salva de molts problemes.
Sí. Doncs, Aleix, de veritat, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Hem fet un repàs de la importància també de la boca i com pot ser fins i tot avisadora del que ens està passant al nostre cos. I Maribel, com sempre,
moltes gràcies.
Cuida't molt.
Gràcies.